Justament 8 minuts que passen de les 2 de la tarda i és un plaer per mi sempre estar aquí i xerrar amb gent, però home, amb l'Albert Roig fa com més goig, eh?
Que, no sé pel rodolí, vols dir?
No,
però
que és veritat.
Parlem. També diuen Veus, Roig
hi ha, Boig. Hi ha un tema que avui tractarem, que és el tema de la presència de les dones en el món del periodisme. Per què?
Sí.
Doncs perquè ahir es va cloure, doncs, el cicle de conferències d'actes de Ser Andorra sota el títol Ser Dona. I llavors la persona que va tenir, doncs, al seu càrrec el fet de fer aquesta conferència de cloenda era la Lourdes Lancho, subdirectora del programa A Vivir, que són dos dies, de la cadena Ràdio Espanyola Ser. I a més, tot això anava per aquest tema, no? La presència de les dones en els mitjans de comunicació. I ella, tot i ser molt optimista, recordava que a Espanya, per exemple, només el 15% dels llocs directius, és a les empreses de comunicació, estan ocupats per dones i que encara hi ha, diguéssim, entre la vella guàrdia del periodisme, com molta reticència, això de veure dones manant en el món del periodisme. No sé si tu t'has trobat en la teva llarga experiència en aquest tema, amb aquestes coses, amb aquestes situacions.
Jo que el que m'he trobat, i sobretot exercint tasques de responsabilitat en diferents mitjans de comunicació i sent home, és que majoritàriament a qui li he donat responsabilitats, certament per sota meu, però en tot cas a qui li he donat les màximes tasques de responsabilitat dins de la redacció, diria, i no voldria equivocar-me, que quasi sempre o sempre han estat dones. I no per res, sinó perquè senzillament no he valorat si eren homes o dones, sinó perquè dins de les persones que tenien el Consell de Redacció valorava les que creia que podien tenir més capacitat organitzativa, més criteri periodístic, i per tant em trobava que en la redacció en la qual jo havia de comandar majoritàriament eren les dones les que tenien aquestes característiques. Però també haig de ser sincer, no he buscat en el gènere el fet d'obtenir una responsabilitat o una altra, sinó que, senzillament, ha estat la professionalitat de les persones. Jo crec que això hauria de ser el més òptim de tot, no? És a dir, que fossin precisament les persones que se senten o que estan més qualificades les que puguin accedir a aquests càrrecs de responsabilitat. I que si tothom parteix de les mateixes oportunitats, voldrà dir que tant homes com dones podran accedir a aquests llocs de responsabilitat. Això el problema que crec ideal, és que clar. És aquest, que no tothom està en les mateixes condicions ni surt des de la mateixa línia de sortida. No?
És que és curiós, eh? Que és un tema que els que tenim ja una certa edat fa anys que en el nostre sector ho escoltem, això, i segurament podríem exposar aquí uns quants exemples que hem viscut en alguna redacció de que tot això és cert. Però és curiós que s'avança a un ritme com molt poc a poc. En general, en tot el tema del reconeixement de drets a les persones, en general, sense sexe pel mig ni res d'això, però a mi la sensació d'entrar una miqueta és que s'avança molt poquet a poquet, que hi ha moltes campanyes, i també a vegades penso si no hi haurà al darrere de certes posicions que poden ser o poden donar a entendre que ets una persona molt oberta, que en el fons no sigui d'aquesta manera, que es diguin certes coses perquè queda maco de cara a la galeria, però després l'exercici de la responsabilitat és d'una altra manera.
Home, jo crec que només cal que mirem els mitjans de comunicació andorrans, i, per exemple, en els escrits, en els 3 escrits que tenim, fins fa poc no hi ha hagut una responsabilitat en la direcció per part d'una dona, en aquest cas la Lídia Reventós del periòdic. No?
El periòdic.
I fins fa ben poc, fins que ella no va accedir a aquesta direcció, les responsabilitats dels mitjans escrits estaven en homes. En aquesta casa sí que tenim la Gemma Rial com a cap d'informatius, però el director de la televisió, el màxim exponent i cara pública, és un home. Si anem a la ràdio, segurament la SER, precisament, sí que té la direcció en mans d'una dona, i una molt bona direcció, a més, i que jo crec que el que ens indica és que sigui un home o sigui una dona, si és professionalment bona, doncs la direcció i la responsabilitat serà bona. Fixem-nos també que els segons càrrecs, que és el que estava dient jo en el meu discurs d'entrada, majoritàriament són dones, no? mirem qui són els caps de redacció del Diari d'Andorra, per exemple, no? Les caps de redacció del Diari d'Andorra, fixem-nos, per exemple, en la cap d'informatius d'aquesta casa, no? O qui comanda, o qui està aportant determinats informatius de la ràdio també. És a dir, que la primera línia majoritàriament és masculina i en la segona majoritàriament és femenina. I potser el que ens caldrà és conscienciar-nos a tots, a la nostra professió, que això ho hem de fer aquest gir, no?
Totes les professions haurien d'anar per aquí.
Sí, segurament.
Ahir d'aquest programa parlàvem via telèfon amb Acció Feminista sobre el tema de la famosa Secretaria d'Estat d'Igualtat, sí. Que sí, que no, que bueno, que vale, que depèn de qui es parli de la majoria al Consell General, d'aquesta majoria de tres bandes o de govern, sí, i depèn de qui parli, no està tan clar. I ens deia, home, és que no és tant el tema de la Secretaria d'Estat, sinó el fet de que es facin polítiques que vagin cap a la igualtat, no? Perquè encara la discriminació salarial és enorme i encara hi ha moltes coses que corregir.
Però és que no tot, ni tots els partits polítics, ni totes les institucions, entenen les polítiques d'igualtat de la mateixa manera.
Exacte. No. És que jo venia una mica al tema aquest, que quan parles de polítiques d'igualtat, aquí hi ha molts matisos, molts grisos i moltes coses a definir.
Clar.
I el tema era una miqueta, perquè durant la campanya electoral, durant l'acció d'oposició de la legislatura passada, liberals, la seva visió d'aquestes coses era una, demòcrates era sensiblement diferent, i com es posa tot això d'acord ara? Per tirar endavant una cosa que no deixa de ser una cosa que és molt important i que, a més, a veure com ho articules, això.
I que, sobretot, ha de ser transversal.
Molt,
és a dir, que
molt,
no
molt.
Ha de ser només unes polítiques adreçades a la dona, sinó que ha de ser polítiques d'igualtat transversals en tots els àmbits i en tots els departaments i en totes les polítiques que es facin des del govern, no? Doncs, bueno, haurem de pactar, no? Com en tants altres temes que també són diferents l'un de l'altre.
Aquest és un dels temes que se m'acut a mi que a la taula de negociacions traurà fum. És un.
O no, perquè ja sabem que també aquests temes, els temes d'igualtat, els temes de cultura, els temes, són temes que determinats governs ho consideren com a menors, no? I que, per tant, són més fàcilment portables les incongruències o més fàcilment obviats que no pas d'altres. I aquest segurament és un problema de la nostra societat, també.
Sí, no, això en general. Escolta'm, avui hem tornat a parlar de Vall Norte.
Ah, sí, home, clar.
Sí.
Home, és que Vall Norte ja porta uns dies...
Eh?
Que ja porta uns dies intensos, Vall Norte.
Hem donat moltes voltes amb Gran Valira i Vall Norte durant molts dies per arribar a una cosa que la sensació que tens és que, home, es podia haver plantejat des del primer moment i ens hauríem estalviat molts mals de caps.
Bé, jo crec que el tema de Vall Nord està mort, en el sentit de que l'únic que han fet han sigut certificar la defunció de Vall Nord i dir no la matem ara, sinó que fem que vagi morint lentament al llarg d'aquests tres propers anys, que EMAP tingui suficient temps com per adaptar-se a l'hora de vendre la seva pròpia marca i que em sembla que el cònsol ho ha deixat bastant clar, que Ordinorcalis difícilment vendrà la marca Vall Nord perquè ja està dins de Gran Valira i que, per tant, com que forma part de Gran Valira, la marca que vendrà serà més Gran Valira que no pas l'altra. Això no vol dir que hi hagi un forfet conjunt d'EMAP i Segnoa en el qual qui el compri pugui anar a esquiar tant a Arcalís com a les muntanyes de la Massana. No?
3 anys de marge, però jo crec que això era necessari. El que era incongruent era trencar definitivament en aquests moments. Això està clar. Però clar, aquí ve una altra reflexió que ja fa anys que tots ens plantegem. Què passa amb el forfet únic per a tots els tombons
escombres
del país?
S'arribarà.
Això arribarà?
Sí, perquè si ens hi fixem, ara hi haurà un forfet únic per a Arcalís i tot Gran Valira, és a dir, Arcalís, el Tarter, el Pas de la Casa, Grau Roig, Soldeu, és que l'únic que faltarà per tenir el forfet únic serà les muntanyes de EMAP, des de la Massana.
Sí.
Per tant, jo crec que per la força de la pressió al final acabarà succeint. Vaja, crec jo, vull dir, i penso que el país ha de ser suficientment intel·ligent com per un dels seus motors econòmics més importants
deixar-lo perdre. Ja hem anat caminant en aquesta direcció.
Exacte.
Diria, fa anys enrere hi havia diversos
que
dominis esquiables, després
clar,
de Mitja Gran Valira, Vall Nord, i ara seria
el que jo
una
crec
conseqüència
és que
lògica.
El que s'hagués pogut fer o s'hagués pogut conduir o s'hagués pogut acompanyar des de la institució pública s'acabarà fent gràcies a la iniciativa d'un privat.
El que passa és que a vegades no és tan evident que la iniciativa pública pugui aconseguir aquests objectius.
No, acompanyar. No parlo d'aconseguir, sinó d'acompanyar.
Ah, és que l'experiència demostra una miqueta que les diferències, a vegades, per un qui també hi ha aquestes pajas polítiques, són tan importants que depèn de qui mani i qui estigui a l'altra part, ja és un no rotundo perquè sí. Això em sembla que és una sensació que jo tinc aquí.
És possible, és possible. Però jo crec que en pocs anys ho veurem. Potser en aquests 3 anys o en aquests propers 4 o 5 anys.
Sí. I mira que aquesta reflexió, i perdona, des de fora, des del sector, però gent que està en el sector fora, sempre s'ha plantejat, dir, escolta'm, no sou tan grans com perquè es comercialitzin 2, 3 o 4 marques.
No, i a més donant facilitat al visitant i a l'esquiador, o la qual cosa jo crec que és en benefici d'aquesta visita, no? Per tant, és en benefici de la compra del forfès, en benefici de la inversió pel país.
A mi m'agraden unes reflexions que en el seu moment va fer algú, no recordo qui era, un senyor que va venir d'aquests que normalment porten a fer conferències i que solen ser molt interessants, i era un expert en turisme i va ser molt contundent. Va dir, mira, haveu de ja començar a pensar què fareu els hiverns.
Ah, bueno, clar.
Perquè a 50 anys vista, 40 anys, això de l'esquí quedaran cotes altíssimes. Mm-hmm. I heu de començar ja a plantejar-vos què fan. I aquesta reflexió l'estan fent ja als Estats Units. L'altre dia llegia precisament un informe d'algú que parlava d'això. Hem de començar a veure què fem amb les pistes d'esquí d'aquí a 40 o 50 anys.
Jo crec... No tinc cap bola de vidre,
Ja et presto la meva.
ni he parlat amb ningú, però jo crec que aquesta reflexió ja s'està fent.
Sí?
Sí.
L'Organització Mundial del Turisme l'està fent,
Sí, però fins i tot et diria que no tant la institució pública com la iniciativa privada aquesta reflexió ja la fa. Perquè precisament la iniciativa privada és el que li va al pa de cada dia, no? I li va al negoci. I jo crec que la reconversió en determinades zones del territori en el qual segurament ja no es podrà esquiar o només es podrà esquiar amb canons i veuràs allò la pista glaçada i al costat tot verd, no?
Ah, és que això és una pasta.
Jo penso que aquesta reflexió es deu estar fent. I si no s'està fent, és un gran error, diguem-ne, no? És allò del pa per avui i gana per demà.
El monocultiu s'ha d'intentar evitar.
Exacte.
Diversificar, però de quina manera diversifiques... que produeixi tant com produeix el món de l'esquí.
Bueno, potser s'han de buscar fórmules combinades. Jo no sóc un expert en aquestes coses, no? ni de bon tros, però jo penso que una de les riqueses que té el nostre país és que podem oferir múltiples activitats lúdiques, esportives i culturals, i que el que cal és vendre al país des d'aquesta autenticitat, no? I no vendre-la únicament des del punt de vista comercial, com un paquet comercial. I si els estrategues saben fer això amb prou temps, potser arribarem en bona forma a la línia de sortida. Si els estrategues només ens venen determinats productes de màrqueting que són pa per avui però gana per demà, aleshores sí que l'haurem espifiada. Poso un exemple que no té res a veure amb l'esquí, i és el Cirque du Soleil.
Mira, és que, de veritat...
Albert... No, jo no estic en contra del Cirque du Soleil.
Escolta'm una cosa.
No estic en contra del Cirque du Soleil.
A favor,
però
és
vull que m'escoltis.
Estava pensant en això.
Clar, però...
Era la següent pregunta que volia fer.
Però el plantejament és aquest. El Cirque du Soleil està molt bé.
Sí.
Ningú... Jo penso que és un...
Ha aportat coses.
És un producte que ha aportat coses i en un moment determinat de la crisi, doncs, ens va aportar un valor afegit que no teníem. Però portar el Cirque du Soleil ha anat en detriment de moltes altres coses.
Per exemple?
Pues, per exemple, de tota la cultura popular, tot l'associacionisme. I el vendre a fora l'autenticitat i l'identitat del país. Ens queixem molt de que no hi ha identitat de país, de que com creixen i tot plegat, però és que tampoc la venem. I tampoc la sabem oferir, no? Per exemple, si tu combines el producte glamurós, com Cirque du Soleil, la Thyssen, etc., amb el que tens al país, fas un pack conjunt de cultura espectacle, de cultura popular, de cultura museística, en definitiva, d'un turisme cultural real. Si tu el turisme cultural només el bases amb un espectacle que portes aquí trinco-trinco pagant, en el moment que tu deixis de pagar aquest tio i se te'n vagi, t'has quedat en orris. En canvi, en el moment que el Cirque du Soleil decideixi marxar, doncs perquè decideix marxar, o el govern diu ja no estic disposat a fer aquesta inversió perquè el retorn que en tinc ja no és el que tenia i per tant no em surt a compte, et quedes orfe. Perquè has posat tots els ous de la cistella amb la mateixa cistella. No has repartit els ous.
Però cultiu, el que parlàvem, sí.
I, per tant, et trobaràs amb això. Doncs això és el que no ens ha de passar amb l'esquí. És a dir, portem molts anys posant els ous a la mateixa cistella i ens ha donat rendiment. Si ja veiem que d'aquí 50 anys això anirà a la baixa o es quedaran determinades cotes, com deies abans, doncs comencem a treballar i a buscar i a implantar, a sembrar, perquè en les cotes més baixes tinguem altres activitats que també en època d'hivern, quan la gent vingui a esquiar a les cotes altes, tingui activitat com perquè els pugui atraure i venir fins aquí, no?
Jo la sensació que tinc amb totes aquestes coses que estic d'acord amb tu és que moltes vegades des d'Andorra bombardegem a la gent de fora en un munt de coses que, per exemple, una campanya d'un any no és conseqüent amb la campanya de l'any següent. Moltes vegades estem venent coses molt diferents d'un any cap a l'altre. I això és el que jo a vegades determino, que aquesta línia que hem de seguir en el camí que tu dius, per exemple, o en qualsevol altre camí que es determini, no acaba d'estar clara.
Perquè no hi ha projecte.
Exacte.
És a dir, si una de les coses que sempre he criticat molt, no només aquest govern de Toni Martí durant aquests 8 anys i amb els diferents ministres de cultura que ha tingut, o amb el govern Bartomeu, que només va estar 2 anys i, per tant, és poc criticable pel que fa a projecte, o en el govern d'Albert Pintat o en el de Marc Forner, és que no hi ha hagut un projecte de país clar. S'ha basat tot en la venda del país com un producte de màrqueting. I aquest és un error perquè és el que ens porta, i reitero la frase que em sembla que ja l'he dit 2 vegades aquí, que és el del pa per avui i gana per demà. En el moment que se t'acaba aquest pa, o se t'asseca aquest pa, has d'anar a buscar una altra vegada blat per moldre i tornar-ne a fer. I això et requereix tot un temps que durant el camí el perds. Per tant, més val sembrar, de tal manera que el que sembres et dongui un fruit constant de manera continuada. I per això existeixen els experts, per això existeixen els estrategues, per això existeixen els assessors.
Sí, però clar, cada vegada que tenim un govern, si té un plantejament diferent, per això agafa els seus estrategues,
clar, però
no
això
hi ha un
parlo
model exacte de
clar,
país,
exacte.
I llavors estem canviant contínuament les coses.
Clar.
I aquest és el problema, important
sí, sí, sí.
problema.
Sí, sí, estem d'acord.
El propi sector privat necessita també unes directrius. El sector privat pot fer moltes coses. Hi ha un sector que per mi ha evolucionat de la manera correcta, que és el sector hotelé. És a dir, la qualitat que tenen avui el dia en atenció al públic i tal als hotels d'Andorra no és la qualitat que tenien fa 30 anys. Un sector que no ha sabut evolucionar en aquest sentit és el comercial.
Però ho haurà d'acabar fent. Ho haurà d'acabar fent, perquè és que al final...
O l'haurà d'acabar fer, o probablement tindrem un model comercial absolutament diferent.
Correcte. Però és que amb el model hoteler també ha passat el mateix. Els hotels anaven aguantant com podien fins que va veure que o es reconvertien o se n'anaven a la merda.
Sí, però és que el comerç està en aquesta mateixa situació i no reacciona. Jo, per mi, no reacciona. I probablement també és per això, no?, que els sectors privats també necessiten una miqueta el lideratge del sector públic. De dir, mira, anem cap aquí. El futur és aquest. Però...
Sí, però si el lideratge del sector públic es basa en aquell projecte estratègic que va presentar el ministre Camp sobre la divisió en zones comercials del país, és que realment no hem entès el país.
És més que probable.
Clar,
és més que probable.
I ja està, vull dir, és a dir, no... És a dir, tu pots dissenyar una cosa sobre el paper, però has de tenir en compte quina és la realitat del país i, per tant, adaptar aquell paper a quina realitat tens. No pots dir, doncs mira, a partir d'ara, Carlemany i Avinguda Meritxell, això que en diuen Vivant, que és una altra història, això del... Bueno, és igual.
Et veus molt crític, amb aquestes
no,
crític, coses.
Sí, amb aquestes coses
no, però
sí.
Que és, perquè, és positiu que hi hagi crítica.
És a dir, tenim una Avinguda Meritxell que tothom coneix com a Avinguda Meritxell. Tenim una Avinguda Carlemany que tothom coneix com a Avinguda Carlemany i va i li fotem amb una Vivant i el conjunt de tot plegat el de Shopping Mile, no? És a dir, a què estem jugant, no? Després ens queixem de la identitat i l'autenticitat del país, però si tu mateix ja l'estàs menys tenint, no?
Una mica sí, és veritat, això, eh? El que passa és que en totes aquestes coses, l'altre dia, algú que està en una associació de comerciants em deia, mira, hi ha una realitat. El comerç petit en aquest país o mitjà desapareix. Punto. Per diversos motius, però sobretot per un. Els preus dels lloguers no es poden pagar. Només els pot pagar una gran superfície, no els més, els podrà pagar una gran marca. i mentre això continuï d'aquesta manera, li poden donar les voltes que vulguin a intentar promocionar el comerç, a fer vivant i a lo que vulguis. Si un senyor que té un comerç ha de destinar el 70% dels seus guanys a pagar el lloguer, no és rentable.
No, clar, clar, és que no fa negoci. Ja pot...
Rovell de l'or, eh?
Sí, no,
jo crec que són unes paraules molt sàvies.
És que és així.
I a mi em consta que això... En reunions...
Per tant, qui són els que poden venir a instal·lar-te aquí? Doncs les franquícies, les grans marques, etc.
No, però és això el que volem.
Bueno, és cap volem on va, això? Eh? És cap on va.
Sí, no està clar. Vull dir, Espanya està passant, això, però és això el que volem aquí, també.
No, des del meu punt de vista, no, perquè perdem part d'aquesta autenticitat que parlàvem, és a dir, del producte propi, no? És a dir, no el trobes, no el tens. Vull dir, trobes un... És que no vull parlar de marques, eh? Trobes una casa comercial a l'Avinguda Carlemany que et pots trobar al Passeig de Gràcia, no? O a la Rambla, o bueno, Passeig de Gràcia, no? que és molt elevat, però que et trobes en qualsevol d'aquests complexos comercials que hi ha als afores de Barcelona o de Terrassa.
D'alguna manera jo sempre he opinat que tot això s'està promovent des de les institucions, això se converteixi d'aquesta manera, amb aquest tipus de polítiques.
Perquè suposo que és el diner fàcil, no?
Escolta'm, estem ja a les portes de Sant Joan, estàs content, eh? Que ja teniu falles.
Home, sí, ja tenim, no? Les falles, ja les tenim aquí.
Ja estamos ahí, eh?
Ja portem dies preparant-ho, aquest cap de setmana vam escollir el Fallaire Major d'aquest any, i...
I aquell projecte de fer una colla de fallaires, o sigui, una agrupació de fallaires a tot el país?
Estem amb això, estem. És a dir, la tenim constituïda, però no jurídicament. És a dir, funcionem com a taula nacional de falles de les Valls d'Andorra, on tenim representants dels 5 col·lectius, que som 5 col·lectius,
a
Andorra, i ens coordinem i organitzem coses conjuntes i fem feina. Estem en allò. L'únic que ens falta ara és acabar d'encaixar amb la institució, en aquest cas el govern, perquè poder crear algun ens jurídic que vetlli perquè anualment tingui un projecte sobretot de promoció, de difusió i de preservació de les falles, no? que és el poc que estem lluitant i treballant.
A mi si em doneu una falla, me'n vaig cap allà. Doncs
vinga.
Albert, una abraçada, maco.
A tu, moltes gràcies.
Ha estat un plaer parlar amb tu.
Igualment, adéu-siau.
Gràcies per tot. Continuïn la sintonia de Ràdio Nacional d'Andorra, informació cada hora i també a través del web andorradifusió.net.